L'Associació Arqueològica de Girona acaba de publicar dos nous llibres que han estat editats amb el suport del patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona. Parlarem amb un dels seus coautors i col·laborador també de la nostra emissora, Albert Aulines. Aquest serà un dels arguments informatius que tractarem més endavant a l'informatiu cultural de Ràdio 90 que comença ara mateix.
Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Edita i presenta Xevi Ubaca.
Aquestes són algunes de les informacions que trobareu detallades a l'informatiu d'aquesta setmana. Joan Barril a les lectures del mes i conversa amb Joan Margarit dins el cicle Veus de la Societat. Cinquè seminari sobre patrimoni natural de la Garrotxa i presentació del llibre Alé Alé. Espectacle al Forn del Lleó a Rialles, taller infantil sobre protecció del medi marí a la biblioteca i casal de teatre per la Setmana Blanca a les Preses. Sortida dels amics de l'Alta Garrotxa i taller de bonsais a les Preses, també. Espectacle de la Fura dels Baus al Teatre Principal d'Olot. La Núria Pascal ens acostarà com cada setmana les efemèrides i per acabar amb l'actualitat excursionista del cap de setmana. Som-hi! Per a l'últim dimarts d'aquest mes, 22 de febrer, és previst parlar de Joan Barril en les trobades mensuals que organitza Rapsòdia Veus Literàries. Joan Barril i Cuixart és escriptor i periodista radiofònic i televisiu. Ha publicat diversos llibres, la majoria dels quals han esdevingut premis, i els seus treballs periodístics es poden llegir al periòdico El País o La Vanguardia. El seu currículum i comentaris seran a càrrec de Marta Trepat i els actors Quim Roquerols i Ramon Pujol escenificaran uns fragments de la seva literatura en la part irònica. L'acte tindrà lloc a la Biblioteca Maria Vaireda d'Olot a partir de 8:45 del vespre i tothom hi és convidat. Dins el cicle Veus de la Societat, per al dimecres de la setmana vinent, 23 de febrer, hi ha anunciada una conversa amb Joan Margarit. Nascut a la Segarra, quan en plena Guerra Civil Espanyola, el front d'Aragó ja era a prop d'aquella comarca, un cop acabada la guerra i fins al 1948 la seva família canvia moltes vegades de domicili: Barcelona, Rubí, Figueres i Girona. El 1954 la seva família es trasllada a les Canàries i des del 1956 Joan Margarit retorna a Barcelona per estudiar arquitectura. De la seva obra en podem destacar Estació de França, Càlcul d'estructures i No era lluny ni difícil. L'acte es farà al Casal Marià d'Olot, és obert a tothom i començarà a les 7 del vespre. El dissabte 26 de febrer, és a dir, la setmana vinent, es durà a terme a Olot el cinquè seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, organitzat per la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. S'hi presentaran 12 comunicacions. La jornada començarà a 9:45 del matí i s'allargarà fins a 7:15 de la tarda. Igual que en les anteriors edicions, es desenvoluparà a la sala d'actes de l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d'Olot, davant de l'estació d'autobusos. L'assistència és gratuïta, però cal inscriure's prèviament a través del telèfon 933-248-582. 933-248-582. Aquest dissabte 19 de febrer a les 7 del vespre tindrà lloc a la Casa Trinxeria d'Olot la presentació del llibre Alé Alé, escrits del pas de frontera 1939 de Maria Campillo. Editat per l'Avenç, el llibre recull una sèrie de testimonis del pas de la frontera cap a França, el primer acte de l'exili de 1939. L'autora ha seleccionat des dels textos més clàssics, com els d'Antoni Rovira i Virgili, Artur Blader Desmondvila, Avalí Artigener, Tisner, Lluís Ferran de Pol i Teresa Pàmies, fins als d'aparició més recent, els de Carles Fonseré, Sebastià Gasc, Montserrat Julió i Agustí Centelles, i d'altres menys difosos, els d'Edmond Vallès i Otília Castellví, entre molts altres. O també desconeguts, fins ara, com els de Pere Caldés i Francesc Trabal. En l'acte organitzat per l'Avenç i l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa hi intervindran l'autora, Josep Maria Muñoz, editor de l'Avenç, i Margarida Casacoberta. L'Associació Arqueològica de Girona acaba de publicar dos nous llibres amb el seu inconfusible segell, que combina imatges dels jaciments arqueològics estudiats amb textos explicatius. Els dos llibres han estat editats amb el suport del patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona. El primer volum, titulat El primer capítol de la història de Catalunya, és un homenatge a la important tasca duta a terme per l'Associació Arqueològica de Girona a partir dels anys 70 del segle passat fins als nostres dies, firmat per Joan Abat i Albert Taulines. El llibre posa en relleu el dinamisme de l'entitat, així com la importància de la seva contribució a la descoberta del període històric més antic del nostre país, el Paleolític Inferior. D'altra banda, l'entitat ha publicat el número 18 de la seva revista Quadern de Prehistòria Catalana, que fa memòria de les activitats desenvolupades al llarg del 2010. Parlem tot seguit amb un dels coautors dels dos llibres, col·laborador també de Ràdio 90 a través del programa Pedra a Pedra, Albert Taulines. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns què s'hi pot trobar en el llibre El primer capítol de la història de Catalunya.
Bé, aquest llibre és un recull doncs, dels 40 anys d'activitat de la nostra entitat, l'Associació Arqueològica de Girona, que és un centre d'estudis integrat doncs, al patronat Eiximenis, i aquest llibre en concret doncs, el que fa és una selecció de les activitats dutes a termes aquests durant 40 anys per la nostra entitat, però des d'una visió molt particular. És a dir, hem fet arqueologia dels arxius, podríem dir, no? Aquesta vegada hem anat a buscar doncs, a les hemeroteques digitals o també els arxius, doncs, totes aquelles informacions que feien referència doncs, a les activitats que han fet la nostra entitat aquests 40 anys. Quines activitats són aquestes? Doncs, bàsicament, la línia de treball que segueix l'associació té una doble cara, que està íntegrament lligada. Per una banda, és la recerca, la búsqueda i excavació, si es pot, de nous jaciments, sempre del període més antic de la humanitat, que són el que anomenem paleolític, aquesta cultura humana més vella des del paleolític, per una banda això, recerca, i de l'altra és la part divulgativa. És a dir, no tindria sentit doncs, sortir al camp, trobar jaciments, si llavors aquests no es publiquessin i doncs, també fessin altre tipus d'activitats com poden ser tallers a les escoles, que perquè això ha d'arribar, diguéssim, a les persones que puguin tenir interès en aquests temes doncs, que formen part de la nostra història col·lectiva, no? Saber qui vivia abans al mateix territori que ocupem nosaltres, doncs quines persones van viure, com van viure, quin clima feia, seria una mica això el que intenta aglutinar aquest llibre.
Aquest llibre nosaltres l'hem pogut donar un cop d'ull i és com un gran, magnífic recull de premsa de tot el que ha fet l'associació, com tu deies, arqueològica durant aquests 30 anys, no?
Exacte, sí. Ha estat això, és una visió seleccionada, és a dir, només ens hem anat a buscar doncs, pròpiament el que és la premsa, perquè una cosa que ha tingut, es pot seguir això al llarg del llibre, ha tingut, doncs, ha fet la nostra entitat, ha estat això, és a dir, sempre ha intentat donar el màxim difusió doncs, de les activitats que feia. Per exemple, una de les més famoses dels inicis, que va marcar doncs, l'inici de la nostra entitat, va ser als anys 70, la descoberta doncs, del jaciment del Puig d'en Roca. És a dir, avui en dia, més o menys tothom, el Puig d'en Roca li sona, com va a Girona, perquè és conegut perquè hi ha una residència, doncs, un geriàtric. No? Doncs bé, allà, abans del geriàtric, molts mil·lennis abans, doncs ja s'hi han trobat, als anys 70, doncs, eines de pedra, escasses, no? O sigui, és un registre diferent, no són escultures gregues, però també és cultura humana. Doncs gràcies a aquestes pedres es va poder doncs, determinar que a Catalunya doncs, hi havia, la presència humana ha estat molt antiga. O sigui, fa 40 anys això no se sabia. Fa 40 anys, doncs, més o menys se situava la presència humana doncs, a l'entorn dels neandertals, uns 300.000 anys, 200.000 anys, però no se sabia si era més antiga la presència humana. Doncs gràcies a les troballes que es van fer aquí al Puig d'en Roca, on avui en dia la residència geriàtrica, doncs es va poder saber que a Catalunya aquestes comunitats tan antigues, que avui, per exemple, podem relacionar són les d'Ataporca, per entendre's, perquè aquestes sí que ens sonen, doncs estem parlant de la mateixa gent. I això es va poder doncs, determinar i no n'hi havia prou amb la recerca. És a dir, això es havia de donar a conèixer doncs, a la gent, a la societat civil. No? Molta gent està interessada en aquests temes. I quina millor manera no és fer-ho que a través de la premsa, no? Publicant, doncs, fent articles d'opinió, convocant doncs, els periodistes i explicant-los què es troba. Això és divulgació, això és feina social. I en aquest llibre, aquí en el primer capítol, doncs, el que s'ha fet és recollir, anar a les hemeroteques i recollir doncs, una mica els articles doncs, que hem trobat més interessants, perquè esclar, tampoc el que podíem fer, n'hi havia més d'articles, no? I llavors clar, ens hauria ocupat moltes més pàgines, perquè 40 anys donen per molt, i ha passat moltíssima gent a aquesta entitat, molta gent ha fet feina, això s'ha reflectit en els diaris, i el que hem fet és sobretot seleccionar doncs, els més, bueno, que 40 anys després doncs, encara tenen una utilitat i tenen un servei i tenen una divulgació doncs, social. Que hem cregut,
els més rellevants.
Els més rellevants, exacte.
De la segona publicació, el número 18 de la revista Quadern de Prehistòria Catalana, que edita també la vostra associació, què és el que em podries destacar?
Bé, aquest quadern el que reflecteix doncs, és que la nostra entitat té 40 anys, tenim una història, el mèrit de la nostra entitat és que va escriure el primer capítol de la història de Catalunya, d'acord, això es va fer als anys 70-80, això és un mèrit doncs, que ja no li treu ningú, eh? Escriure el primer capítol de la història de Catalunya té el seu mèrit, no? I, sobretot hi ha dues persones que ho van fer possible, que són en Josep Canal, que és de Girona, i l'Eudald Carbonell, que avui tothom ho coneix, no? Vale. Això és una cosa, això es va fer el 40, això és el, diguéssim, la part històrica de l'entitat, però aquesta entitat perviu i continua treballant, és a dir, la gent, això és la cultura humana, l'educació, és a dir, és com l'escola, el primer curs, a primària, llavors hi ha l'ESO, llavors hi ha l'universitat, i la gent es va renovar, les generacions van passant. Doncs la nostra entitat passa el mateix, és a dir, l'entitat continua amb els mateixos principis doncs, de divulgar i investigar la nostra prehistòria. Aquest quadern 18, 40 anys després, doncs, demostra el dinamisme de la nostra entitat. Com el demostra? Bàsicament això. La recerca avui en dia doncs, se centra sobretot en una cova que estem excavant aquí a l'Alta Garrotxa, que anomenem la cova de Noguer, i que bueno, de moment està en fase d'excavació i trobem restes de la prehistòria recent, és a dir, del neolític, ceràmica vella, no? Amb l'objectiu, partim de l'hipòtesi doncs, que hi pot haver-hi doncs, paleolític, que és el que a nosaltres ens interessa. Per tant, per una banda, línia d'activitat a la recerca doncs, seria això, la part de la cova de Noguer. I llavors, per l'altra, doncs, continuem fent activitats divulgatives. No? Poden ser tallers a les escoles, didàctica, doncs, encesa de foc, segons sistemes tradicionals, això per una banda. Llavors també fem demostracions pràctiques doncs, així a la gent general, a la societat civil, no? Com pot ser doncs, demostracions d'escorxament d'un xai, etc. I llavors, per exemple, a través d'aquí de la ràdio, doncs, el programa de divulgació que fem, el que anomenem el Pedra, que, bueno, que ha estat una novetat per nosaltres aquest any i bueno, del qual n'estem molt agraïts.
Ara en parlarem. Jo volia també que comentessis una mica que en aquest afany, diguéssim, de divulgació de la vostra entitat heu posat no fa gaires mesos una web, blog molt interessant, molt actiu també, que bueno, és un reflexe del que tu comentaves de la vida que té aquesta entitat i que suposo que també us està donant un feedback, un retorn de gent que, bueno, que també es va assabentant del que esteu fent a través d'internet, que és un mitjà que ara ja quasi és el mitjà, diria, no més important, però un dels més importants.
Sí, és un referent. Això que dius m'agrada molt perquè nosaltres ho entenem com un tot, és a dir, la base sempre és investigar i divulgar, és el coneixement, és a dir, aquella inquietud que et porta a saber de tot, però tu t'especialitzes en un camp concret, és a dir, d'on venim els humans, què hi havia abans aquí, les comarques de Girona, què hi havia abans de la nostra presència. Això, investigació i divulgació. I llavors, utilitzant, doncs, ens hem actualitzat, és a dir, és una entitat que té 40 anys, té un pòsit històric, això es reflecteix molt bé en el llibre, el primer capítol, com deies abans, però llavors, a més, fem coses actualment. I coses, diguéssim, novedoses. Per exemple, aquesta excavació que estem fent a la cova Baume d'en Noguer, doncs, és una cosa novedosa, és una novetat de prehistòria doncs, actual, i es fa evidentment amb tots els permisos i tot en regla perquè aquest centre d'estudis doncs, hi ha persones que bueno, tenim les titulacions corresponents i a través de l'entitat, a través de formar part d'aquesta xarxa del Patronat de Ximenes doncs, podem canalitzar doncs, aquesta inquietud no?, que tenim.
Pels oients interessats en aquests temes, afortunadament Ràdio 90 compta amb la teva col·laboració i la d'en Francesc Xavier Medina a través del programa, com deies abans, Pedra a Pedra, que s'emet cada dissabte aquí a la nostra emissora a les 3 de la tarda. Explica una mica per la gent que ens escolta com neix la idea de crear aquest espai.
Això va ser una cosa extraordinària. Vull dir, aquí estem d'estar molt agraïts doncs, a vosaltres, no? el nucli dur de Ràdio 90, que series tu, en Josep Cuellar i l'Àngel Serrat. No? Això com va néixer? Doncs mira, amb l'Àngel Serrat fa molt de temps que ens coneixem, no? I bueno, un dia doncs, bueno, ell també ha vingut a excavar la Baume de Noguer, no? Perquè hi participa, li interessa aquest tema, doncs sap de la meva passió, no? per la prehistòria, i va considerar doncs, que sap doncs, que nosaltres escrivim, que ens intentem anar a les escoles a divulgar la prehistòria, i va pensar doncs, que tot això que anava fent per escrit o així, bueno, que fèiem des de l'associació, doncs, que també seria interessant fer-ho a través doncs, de la ràdio. En principi ens va espantar una mica l'idea, perquè esclar, no teníem gaire la pràctica de parlar, no? És que les coses són com són, no? La vida és un aprenentatge constant, és a dir, coses s'han de fer. I realment ara han passat mig any, perquè això estem parlant de... Bueno, un any ja ha passat, mira, era precisament ara el gener de l'any passat. I és fantàstica aquesta idea. Per què? Doncs perquè, esclar, tu a vegades saps coses, no?, de prehistòria, tu surts al camp, trobes peces, tens molts dubtes, moltes més que no pas respostes, eh? De vegades, com que és un tema tan complicat aquest del paleolític inferior, o del paleolític, perquè són pedres, les restes que tenim d'aquests períodes són escassíssimes, són pedres tallades, de vegades es conserven malament, etc. El repte és com expliques això? O sigui, tu has de construir un discurs de com devia ser, doncs, com era, de fet, el Pla de l'Estany, per exemple, fa un milió d'anys, no té absolutament res a veure, hi havia uns animals completament diferents als que ens podem trobar avui, tot era, el paisatge era diferent, el clima era diferent, els canvis climàtics que sempre... que ara està tan de moda, això del canvi climàtic, no? En fi, això, quan tu mires el passat, ha estat constant, eh? Drames, diguéssim, climatològics, etc. Bueno, com ho expliques tu, això, aquí a Comarques de Girona, amb el registre que tens? No? I a través, doncs, del programa de ràdio, el que tindrem fent en Francesc Xavier Medina, que estat, això és fantàstic, perquè, esclar, és un programa dinàmic, el C2, a vegades hem estat 4 també, perquè hem tingut alguna col·laboració, que, bueno, que això ha estat fantàstic, perquè tothom suma, no? Doncs, què intentem? El programa en què es basem? Sobretot, som monotemàtics. És a dir, no és com uns capítols. No intentem fer com si estiguéssim doncs, donant classes de prehistòria. No, el que mirem de fer doncs, és monotemàtics. No? Per exemple, ens centrem doncs, en un jaciment o ens centrem en un jaciment d'aquests rellevants, no? Com pot ser l'abric romaní amb els neandertals o els jaciments de Serinyà o els jaciments d'aquí, de la Cauna de l'Aragó. Això per una banda, o també ens centrem en aspectes concrets de la prehistòria, és a dir, el foc. Quan va sorgir el foc? Com feien els humans foc? O altres temes, doncs l'art, quan apareix l'art? L'altre dia vam fer el de les pintures rupestres, o temes com la religió, que al cap i la fi llavors el que fem és adonar-nos que moltes d'aquestes coses ja venen de lluny, que ja estan inventades, diguéssim, no? O que, bueno, que els humans fa molt de temps que estem a la Terra. No? I moltes coses doncs, han anat evolucionant, però hi ha hagut molts assajos, molts errors. El mica el que intentem fer és això, no? Intentar explicar, doncs, divulgar una mica coneixements de prehistòria que es tenen, sobretot amb una clau regional, una clau d'aquí de casa nostra.
Amb una clau gironina, no? Molt arrelada. Què és el que hi podrà trobar la gent que escolti el vostre programa aquestes properes setmanes? Què és el que teniu previst de tractar en el Pedra a Pedra cada dissabte a les 3 de la tarda?
Ara estem ja una mica a la fase final d'aquesta segona temporada, ens queden uns 4 programes i ara, bàsicament, bueno, tocaran temes molt interessants, no? Com pot ser el llenguatge. Que el llenguatge és un dels trets que, com bé sabem, doncs ens diferencia molt de la resta d'animals, no? O, per exemple, en tocarem un altre de molt interessant, que és el tema de la violència a la prehistòria. És a dir, els humans sempre... Ara hi ha guerres, no? Revoltes, la gent... Això sempre ha estat així... Com va néixer la violència entre els humans? Perquè això de matar-se, diguéssim, individus d'una mateixa espècie, que sempre ha estat així, els altres animals es comporten d'aquesta manera, es maten també entre ells, o només maten per caçar amb els altres? Bueno, parlarem una mica d'aquests temes i també l'últim capítol d'aquesta temporada doncs, parlarem de la prehistòria doncs, a l'Alta Garrotxa, perquè bàsicament, doncs, com que nosaltres hi estem excavant, serà una mica per... Bueno, hi estem excavant... Ara hi tornarem. Ara hem estat 2-3 mesos parats perquè per qüestions de papers i també d'analitzar els materials, però ara, a partir del mes de març, d'aquí 15 dies, doncs tornem a excavar i doncs aprofitarem a través del programa, l'últim capítol de la temporada, doncs, de tornar a explicar una mica com va acabar la campanya de l'any passat i explicar una mica els objectius de cares a l'excavació que farem aquest any, aquest 2010. I llavors, de cares a la temporada que ve, bueno, veurem què farem, tindrem 13 capítols per pensar de temes de polític, n'hi ha molts per parlar, molts, perquè esclar, estem parlant de la història, la prehistòria és extraordinària perquè és universal, tu la pots explicar des d'aquí, des de casa teva, però esclar, estem parlant de la humanitat, és a dir, de la cultura humana, això que ara que avui en dia no, està molt de moda tot això de la multiculturalitat, la diversitat cultural. Això, quan rasques una mica i mires, tens una perspectiva, diguéssim, profunda de l'assumpte, te n'adones doncs, que això ve de molt lluny. Bueno, hi ha molts aspectes, no?, que es poden tractar i que, bueno, que gràcies al programa de ràdio, per nosaltres és un exercici extraordinari, perquè, esclar, com ho expliques, no? T'has d'informar...
Us obliga a verbalitzar tot el coneixement que teniu i a intentar transmetre'l de la manera més clara possible, no?
És fantàstic, sí, és això.
Doncs és l'Albert Aulina, és un dels coautors de les darreres publicacions de l'Associació Arqueològica de Girona, una de les persones, juntament amb en Francesc Xavier Medina, que porten a terme el programa Pedra a Pedra cada dissabte a les 3 de la tarda aquí a Ràdio 90. Albert, gràcies per venir a l'informatiu i fins la propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Un grup de joves del grup d'Esplai El Sol i la companyia Clink, conjuntament amb l'Ajuntament de les Preses, organitzen un casal de teatre per a la Setmana Blanca del 28 de febrer al 4 de març. S'ofereixen dues activitats diferents. Els matins, de 9 a 1 del migdia, hi haurà casal de teatre dirigit a canalla i joves de 4 a 10 anys, amb diferents activitats, jocs i situacions quotidianes on aprendran a expressar-se a través del teatre. Al llarg de la setmana faran el muntatge de petites històries que mostraran el divendres a les 8 del vespre al Centre Cultural. A la tarda, de 4 a 7 del vespre, es farà un monogràfic de cant, dirigit a nens i nenes a partir de 10 anys. És un monogràfic per millorar i aprendre a cantar a càrrec de Gemma Martínez, cantant i formadora. Les inscripcions es poden fer a l'Ajuntament fins al 22 de febrer. Aquest diumenge 20 de febrer hi haurà un nou espectacle de rialles. Anirà a càrrec de Clown X Teatre i començarà a les 5 de la tarda al Teatre Principal d'Olot. És un espectacle amb titelles petites, amb un obrador, dos forners, tres galetes, quatre estris, cinc sentits i a jugar. És un espectacle per llepar-se els dits. Al forn del lleó res no és el que sembla. Cadascú imagina el seu personatge i sense sortir de l'obrador es va a Vilagaleta per saber què va passar el dia que va arribar un circ amb la seva gran estrella, la puça Leo. Per al dimarts 22 de febrer hi ha previst un nou taller infantil a la Biblioteca Maria Beireda d'Olot. Serà sobre protecció del medi marí. Començarà a les 6 de la tarda. És el tercer taller de divulgació científica programat per aquest mes de febrer, amb places limitades i, per tant, cal inscriure's prèviament. Aquest diumenge 20 de febrer, l'entitat Amics de l'Alta Garrotxa organitza una sortida matinal al Santuari de la Mare de Déu del Cos i Sant Eudald de Jou, a Montagut. La trobada serà a les 9 del matí a Castellfollit de la Roca, al Parador. Hi haurà esmorzar per a tothom. El 20 de febrer, l'Associació Garrotxina d'Amics del Bonsai organitza un nou taller de bonsais per tal d'aprendre aquesta tècnica i conèixer les nocions bàsiques per a cuidar-los. Es realitzarà de 9:45 del matí a 12:45 del migdia a la sala de conferències de les Preses i és gratuït. Dins l'altra programació, el dijous de la setmana vinent, 24 de febrer, es podrà veure al Teatre Principal d'Olot a les 9 del vespre l'espectacle Res, presentat per la Fura dels Baus, segons una idea original de l'actor Doctor Flor, sota la direcció escènica de Carles Pedrissa. A Res, un actor Fura resta a escena totalment quiet, inactiu, entre el públic i en estat de màxima concentració. L'espectacle es divideix en quatre parts: expectació, sorpresa, xafogor i reacció. El guió de l'espectacle varia en cada funció segons la reacció de les persones que poden assistir a la sala. Una càmera enregistra i amplifica en una pantalla totes les reaccions del públic i les projecta a la paret del fons de l'escenari. La durada d'aquest espectacle és d'una hora. El preu de l'entrada és de 6 euros i hi ha venda anticipada de localitats a la taquilla del Teatre Principal.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
Bon dia, Xevi, bon dia a tots els oients de l'informatiu cultural de Ràdio 90 i tornem una setmana més amb les efemèrides dels propers dies, que com sempre traiem de l'agenda llatinoamericana d'aquest 2010. Recordem que si voleu consultar, a part de les efemèrides, a l'agenda llatinoamericana hi ha molts textos sobre diversos temes aquest any, bàsicament centrats en la religió. Doncs si voleu llegir textos d'aquest any o de les agendes antigues, podeu anar a la web de l'agenda llatinoamericana, que és www.llatinoamericana.org. Dit això, després d'aquests moments de publicitat, bona, en aquest cas és bona publicitat que és de l'agenda i que només és de coneixement i no per vendre-us res, sinó per acostar-vos al coneixement que tenen aquestes pàgines d'aquesta agenda, comencem amb les efemèrides d'aquesta setmana. Aquest mateix dissabte, dia 19 de febrer, però de l'any 1990, fa anys que els estudiants preneren la Universitat de l'Estat de Tennessee, tradicionalment afroamericana, per exigir un tracte econòmic igual. Demà diumenge, dia 20, se celebra l'aniversari de que Colòmbia, el decret 1142, va ordenar tenir en compte la llengua i la cultura dels indis. Això va ser l'any 1978. També el diumenge, 20 de febrer, és el Dia Mundial de l'ONU de la Justícia Social. Una cosa que a vegades donem per suposada i que no és tan suposada en molts llocs d'aquest món. El dilluns dia 21 volem destacar dues efemèrides. El 1934, Augusto Sandino, líder popular nicaragüenc, fou assassinat a traïció per Somoza. És una efemèride vinculada a aquest país centroamericà que té molts lligams amb Catalunya, perquè hi ha molts pobles catalans que hi estan agermanats. Això que hem explicat era el 1934. 31 anys després, el 1965, Malcolm X, líder alliberacionista afroamericà, fou assassinat als Estats Units. D'això fa 46 anys. Són dos assassinats de dues persones molt significatives que han tingut molta repercussió en els seus respectius països. I del dilluns anem cap al dijous, el dia 24, però del 1920, Nancy Astor fou la primera dona elegida parlamentària, va fer el seu primer discurs a Londres. És una d'aquestes efemèrides d'igualtat que també ens agrada destacar. També el dijous 24, a les 11 de la nit i 26 minuts, hi haurà lluna minvant a Sagitari. I el dia 25, divendres, és el Dia Nacional de la Dignitat de les Víctimes del Conflicte Armat de Guatemala. I també el dia 25, però del 1990, va tenir lloc la derrota electoral del Front Sandinista, una que ens lliga amb l'efemèride del dilluns, a Nicaragua. I amb aquestes acabem per avui. Moltes gràcies per haver-la seguit i fins la setmana que ve.
Fent honor al Sant, aquest diumenge 20 de febrer, a l'Oratori de Sant Valentí de la Pinya es dirà una missa. I per assistir al tradicional ofici, l'Associació de Veïns del Poble organitza una caminata des de la plaça Major, que sortirà a les 11 del matí. Hi haurà coca i vi dolç per a tots els assistents i servei de transport amb cotxe per a les persones que ho necessitin. En cas de mal temps, l'acte es traslladarà a l'Església de la Pinya. Per aquest diumenge, la secció de muntanya del Centre Excursionista d'Olot té programada la tercera etapa de la travessia d'Olot al Pec de Bugarac, concretament la que va del Tec a l'Eca, que, coordinada per Quim Agustí, passarà per Vilafort, el Coll de la Rua, la Llau, Sant Guillem de Combret, Roca Cuculera i l'Estanyol. Se sortirà amb autocar de l'aparcament del Consum a 6:45 del matí i es preveuen 6:15 de marxa efectiva. Més detalls i inscripcions al telèfon 972-26-06-75. 972-26-06-75. I fins aquí el nostre informatiu. Esperem, com sempre, haver-vos estat útils i que ens feu confiança retrobant-nos la propera setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins llavors. Adéu-siau.
Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.